Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa. Avui, divendres, és 8M, Dia Internacional de les Dones, i des del Penedès en xarxa ens sumem al crit de reivindicació del paper de la dona i a la necessitat de continuar trencant les moltes barreres i desigualtats que persisteixen. L'Assemblea 8M ha fet una crida a desbordar els carrers de feminismes per denunciar totes les precarietats laborals, de violència i de drets que pateixen dones lesbianes i trans. Al programa tota la setmana hem estat abordant diferents aspectes de la lluita feminista i avui també us portem algunes propostes, però anem a pams i presentem els continguts d'aquest divendres des d'ara i fins les 12. Obrirà aquestes 3 hores de ràdio el Marc Paredes amb la seva previsió meteorològica responent a la pregunta quan tornarà a ploure, perquè aquesta matinada ha fet molt poca cosa al Penedès. I tot seguit els esports, avui uns esports amb una prèvia rapidíssima i una especial Copa del Rei amb entrevistes als tècnics de Noia i Calafell, Pere Bàries i Ferran López, i també els seus porters Blai Roca i Gerard Camps després de la victòria d'ahir del Calafell en els quarts de final de la Copa del Rei. A 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. Tot seguit hi ha roda d'alcaldes i avui, coincidint amb aquest 8M, convidem una alcaldessa, la de Cunit, Dolors Carreras. A les 10:06, a l'entrevista, parlarem de les molses amb el Miquel Jové, botànic i investigador de la Universitat de Girona. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat. Parem màquines durant 5 minuts i els serveis informatius ens expliquen com va aquest matí de divendres 8 de març. A 11:05 i 6 minuts obrirem l'agenda al detall, avui amb dues activitats en clau 8M. D'una banda, la 9a diada homenatge a Carme Alomà, memorial Heroïnes Anònimes, que demà celebren els xicots de Vilafranca. En parlarem amb el seu president, Gerard Ametller. I de l'altra, ens farem ressò de les activitats amb les quals Santa Oliva commemora aquest 8M, i ens ho explicarà una de les col·laboradores de Veus de Dones, l'Àlex Fuster. A les 11 encetarem ja la tercera hora amb les estrenes cinematogràfiques a càrrec del Marc Compte, tot i que abans de mirar què arriba a la gran pantalla ens mullarem. Farem la porra dels Oscars i comentarem un parell de pel·lis que hem pogut veure, una de les quals va justament als Oscars, diuen que és la gran tapada, i després, clar, estrenes com Kung Fu Panda 4. Així ens plantarem a 11:45, l'últim flash informatiu, per recollir tot allò que estigui passant aquest matí de divendres a l'Alt i al Baix Penedès. I acabarem, com no podia ser d'una altra manera, aquest divendres 8M, parlant amb una dona, amb l'olardolèncola Isabel Ullate, que justament aquests dies presenta el seu llibre El noi de l'autobús. A banda del que passi aquí a casa, els flaixos de 2:15, si voleu seguir aquest 8M, aquest divendres, Dia Internacional de les Dones més enllà de casa, doncs escolteu els butlletins horaris i connectarem a les 10, a les 11 i a les 12. Som-hi amb aquest divendres 8M.
El temps.
Marc Paredes, molt bon dia.
Molt bon dia.
Amb ell escoltem atentament aquesta previsió meteorològica, pendents tots de la pluja, de si torna.
Doncs sí, aquesta matinada ja ens ha creuat la primera línia frontal, carregat de sud a nord, totes les comarques catalanes, però aquí, com ja va ser en tradició, podem dir així, el Penedès doncs, ha deixat entre 1, 2, 15 mil·límetres les acumulacions més destacades, fins i tot ha pedregat a la zona de la Llacuna. Per tant, en molts pocs quilòmetres hi ha hagut diversitat de fenòmens meteorològics. Aquí el Penedès no m'ha estat de sort, però de cara a demà tornarem a repetir aquesta inestabilitat. Fins i tot la línia frontal es recrearà més que no pas la d'aquesta matinada. Per tant, demà sí que serà un dia on haurem d'agafar els paraigües, majoritàriament passat per aigua, però avui ens espera un dia força variable amb la presència d'aquestes nuvolades, grans clarianes, i a la tarda no es descarten doncs, quatre gotes per aquest preludi del que vindrà a partir de demà, que ja serà una línia amb cara i ulls frontal, que també tornarà a regar totes les comarques de sud a nord i que vindrà acompanyada, això sí, d'una baixada de les temperatures. Per tant, termòmetres normalitzats per l'època i amb aquestes precipitacions, que ara sí, esperem, si us plau, que demà doncs, puguin deixar prop de 10-15 litres a bona part del Penedès. I això, sens dubte, seria una bona notícia. I de cara als propers dies, diumenge ja serà un dia molt més estable, amb el domini del sol, amb unes temperatures que es mantindran, això sí, a ratlla, podríem dir normals per l'època de l'any, i a mesura que avancin els dies, doncs seguirem amb aquesta mateixa tònica, estabilitat, domini del sol, amb unes temperatures que no es preuen ni que pugin ni que baixin gaire, sinó que es mantindran, i sense precipitacions veurem de cara a les properes setmanes.
Així que la propera tongada de pluja no es divisa encara.
No, encara no. Però bueno, de moment demà ja podem confirmar que plourà fins al migdia amb una petita treva, potser a partir de mitja tarda, per tornar-ho a fer de cara a partir de les 5, 6 de la tarda, però ja serà molt més desgastat, però el plat fort serà, repetim, a partir de fins a mig matí.
Des de matinada?
Des de les 5, 6 del matí, que començarà a entrar per les Terres de l'Ebre, extenint-se a Camp de Tarragona fins a arribar a Barcelona, i s'aniran retirant a partir del migdia cap al nord, i a la tarda doncs, podrien quedar alguns ruixats residuals que podrien afectar doncs, a molts punts del país. Seran ruixats inconexos, no seran tan continuats, però al matí sí que la pluja serà insistent, no caurà amb molta abundància perquè tampoc no seran grans precipitacions, però bé, en tot l'episodi podria deixar entre 10-15 litres, veurem.
Ho celebrem, agafarem el paraigua, l'impermeable i les botes d'aigua. Marc, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, igualment.
Els esports.
Torn per la nostra prèvia esportiva dels divendres, uns minuts que dediquem a avançar els partits més destacats del cap de setmana i protagonistes. Arrenquem, doncs, una secció que avui centrem molt en la 80a edició de la Copa del Rei d'Hoquei Patins, anant fins a Ràdio Sant Sadurní i saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, arrenquem ja aquesta prèvia esportiva, començant, com sempre, amb el futbol, i és que el Vilafranca, a les ordres ara de David Vilajoana, en substitució aquesta mateixa setmana de Santi Triguero, visitarà diumenge la Muntanyesa a les 12 del migdia, en la 24a jornada del grup 5 de la Tercera Federació. I ja en hoquei patins, aquest cap de setmana hi ha jornada de descans en la Parlem Hoquei Lliga per la disputa des d'ahir i fins diumenge de la 80a edició de la Copa del Rei al Joan Ortoll de Calafell. La competició que afronta els 8 millors equips de la primera volta ens va regalar ahir derbi penedesenc entre Anoia i Calafell. El partit inaugural de quarts de final, igualadíssim, va haver d'arribar fins a la tanda de penals quan la sort va estar del cantó calafellenc i, per tant, els homes de Ferran López estaran en la primera de les semifinals de demà, la que jugaran a un quart de 5 de la tarda contra el Sant Just, el segon dels semifinalistes classificat ahir després d'eliminar l'Alcoi en la pròrroga, marcant en l'últim minut. L'altra semifinal de demà la coneixerem després de la disputa avui dels altres dos partits de quarts que signaran el Barça amb el Reus i l'Igualada amb el Voltregà. La gran final, diumenge, a les 8 del vespre. I en el grup nord de l'Hockey Lliga Plata, on hi tenim a Vilafranca i Vendrell, 17a jornada que es disputarà demà mateix amb el líder, el Vilafranca, que rebrà el Tordera a les 8 del vespre. Previ a la disputa el cap de setmana que ve de la Copa de la Princesa amb el Vilafranca com a anfitrió. I a la mateixa hora, també a les 8, el Vendrell visitarà la pista del Cerdanyola. I ahir al vespre vam estar al derbi penedesenc entre Noia i Calafell, aquests quarts de final de la Copa del Rei, que, com dèiem, es va acabar enduent el Calafell en la tanda de penals, i després del partit vam compartir roda de premsa amb alguns dels protagonistes, com és el cas del tècnic del Noia, Pere Varias, que feia aquest balanç del partit.
Una hòstia de collons. El nostre objectiu era guanyar i no ho hem aconseguit. Penso que hem fet, durant 60 minuts, penso que hem fet més mèrits que el Calafell. Penso que les meves sensacions que fins al final qui ha intentat no arribar als penals hem sigut nosaltres, però si no s'està encertat, per exemple, el Xavi ha tingut l'última faltant uns segons, que era la sentència, doncs poden passar aquestes coses. Marxem amb el cap ben alt perquè no hem perdut una pista que és de les més complicades de l'Hockey Lliga, davant d'un rival duríssim, davant de la seva afició. Tot semblava que estigués preparat perquè passessin ells, i hem competit fins al final. I penso que podem marxar orgullosos, evidentment no contents perquè no hem guanyat, però bueno, sempre diuen que els penals és una loteria. Penso que no els hem acabat de llançar prou bé, però en qualsevol cas, torno a repetir, orgullosos de com hem competit. La meva sensació, potser farà una veu diferent, és que ho hem intentat més fins al final. També és veritat que la primera part ha hagut una fase, sobretot després de l'1-1, on el Calafell ha estat millor que nosaltres fins a l'acabar la primera part, però penso que els primers 10-15 minuts de partit són nostres, la segona part és nostra, i la pròrroga, qui ha intentat aconseguir, ha intentat més aproximar-se al gol, penso que hem sigut nosaltres, però l'esport va de posar-la dintre i no l'hem posada.
Varias també comentava que no van estar bé en totes les parts del partit.
Al final, no tots els dies podem tenir tots els jugadors bé. Penso que avui, doncs, pel partit que era, doncs, ens ha costat en algun moment entrar dintre el partit, però ens hem rebel·lat contra això. I l'objectiu era rebel·lar-se, no regalar cap duel, competir-los fins al final. Penso que ara hem guanyat més nosaltres que ells, que torno a repetir, que ens en anem, penso. Potser no estem tan cardats com l'any passat, perquè en 2 minuts ens van tombar el partit, però penso que ens anem amb sensacions semblants d'haver sigut, no en totes les fases del partit, però en moltes fases del partit, en un percentatge més alt que el rival, superiors, però no hem guanyat. Això és el que té l'esport. Si cerca la mitja part, hem intentat esperonar l'equip, i ho hem aconseguit, a vegades amb més cor que cap, però penso que l'equip ha fet un pas endavant, i tu no ho vas dir. És que la segona part, penso que, més enllà de la pilota aturada del que ha tingut el Calafell, no recordo excessives ocasions clares, una pèrdua nostra, un parell de pèrdues nostres, que també han sigut ocasions clares, però penso que el Blai, a la segona part, ha viscut més tranquil que la primera, bastant més tranquil. És que segurament que si mirem el vídeo, que es tracta d'això també, doncs veurem errors que hem comès que hauríem d'haver intentat no cometre. Jo penso que el primer gol i el segon que encaixem són molt evitables defensivament, a més perquè estem defensant un 4x4, que és on nosaltres ens hem de sentir molt forts i no concedir ocasions, però el partit va com va, i després, doncs, la pilota aturada, ells han tingut la fortuna o l'encert de fer-ne més durant el partit, perquè n'han tingut més, i han fotut una directa de dintre i a la tanda, que no m'ha estat, penso, no els hem acabat de llançar prou bé.
I finalment parlava així del retorn de Xavi Costa.
Bueno, doncs ha acabat amb moltes molèsties, perquè venia de no competir durant 4 setmanes, el que passa que té un gen competitiu diferent. Penso que ens ha ajudat molt el rato que ha estat a pista, en defensa, perquè és un jugador que sempre dona molta confiança en aquest sentit, i sobretot en atac, perquè és un jugador tàcticament molt intel·ligent. La llàstima és que no ens ha fet aquella última jugada a l'últim segon, però penso que podem estar, bueno, que ell ha de marxar content pel rendiment. Evidentment ell és un dos que està tocat perquè no l'ha encertat a l'última, no només a l'última jugada, també al penal, però bé, jo marxo content, en general marxo content del rendiment de la majoria de jugadors. He apostat més per un tipus de jugador que un altre, perquè el partit ens duia cap a un joc molt intens. Segurament, si el torno a revisar, doncs veuré que potser hagués tingut que fer potser alguna altra cosa, però en general penso que jo personalment marxo molt orgullós del rendiment de l'equip, i però evidentment no podem marxar contents pel resultat.
El que també ens acompanyava era el porter del Noia, Blai Roca, que feia aquest balanç del maig.
Hem apostat els dos per un joc una miqueta més defensiu o conservador. I ja et dic, molt fotut, però no per mi, o sigui, per tot l'equip. L'any passat ja vam caure a quarts d'una manera estrambòtica, et podria dir, perquè crec que és un partit que el juguem 15 cops i el perdem un cop, però bueno. I avui penso que realment penso que no hauríem d'haver arribat ni en els penals. Al final la bancosta aquella, és molt fàcil aquí dir-ho, falta 1,8 segons crec que faltava, així clar, si la fots ja està. No sé, la veritat és que no sé ni què dir-te. Estem decebuts, estem tristos i res, a seguir.
Un Blai Roca que ha preguntat pels àrbitres i pel fet de jugar a Calafell explicava això.
Totalment. Totalment, i jo, que sí, s'ha notat per als àrbits que estàvem aquí. Jo penso que... Però els àrbits jo penso que en gran part del partit han estat molt bé. Els vaig felicitar perquè la veritat és que l'ambient apretava, i els de Calafell la veritat és que animen molt i apreten molt, però jo, honestament, i m'ho miraré en el vídeo, i si no jo en ratificaré, però crec que el primer penal, ostres, no sé, molt just, no sé quants minuts ja han estat, tampoc amb 9, dues parts de la pròrroga, no sé si faltaven 8 minuts de la segona part, llavors, bueno, jo crec que en un noi a Calafell, hòstia, no sé, just.
I ja pel que fa al Calafell, l'equip que estarà en les semifinals de demà, aquest és el balanç que en feia el seu tècnic Ferran López.
Un partit dels més clàssics de quarts de final que recordo de totes aquestes 17 temporades. Tots han sigut molt similars. Sabíem que hi hauria molta igualtat. El Noia és un rival complicadíssim que ens ha posat les coses molt difícils. Em quedo sobretot amb l'ànima de l'equip. Amb l'ànima, el cor i el coratge. El coratge per superar 1.000 adversitats, inclosa una despistada a nivell tècnic meva durant el partit, i penso que l'equip s'ha refet molt bé. I després crec que hem dominat els tempos, sincerament. Crec que hem dominat molt bé els tempos del partit, els parcials, no ens han atabalat els parcials ni a favor ni en contra, i això ha fet doncs, que al final penso que... Bueno, doncs, no estic massa d'acord amb que és una loteria els penals. Penso que els jugadors se'ls estudien, els porters ja no cal que us digui res. El Gerard ha estat immens, però immens vol dir, crec que la paraula es queda curta, i res més, ja està. Estem a semis i no hem fet absolutament res més que guanyar un partit als penals.
Preguntat per similituds i diferències respecte al partit de quarts de l'any passat amb el Reus, explicava això.
Home, ha sigut bastant similar, molt similar. El que passa que nosaltres preveiem, o jo almenys preveia, i així els he traslladat amb els jugadors, un partit molt similar al del Calafell-Noia de la Lliga, que van perdre 1-2, i penso que ha sigut molt similar. Els dos equips controlant molt bé els tempos, per moments verticals, per moments controlant molt bé situacions de desequilibri, i al final, amb els equips tan igualats com estem, pot passar de tot. La temporada, crec recordar, del play-off que ens eliminen, quedem empatats a gols en tots els tres partits i només perdem per un penalti. Llavors, imagineu-vos quina igualtat i quin estudi hi ha darrere d'aquests partits.
Ferran López, però, convida a la calma.
Nosaltres hi som, però tenim unes semis, eh? És que allà dins el vestuari els he ficat el crono i els he dit que celebràvem durant 1 minut 45 segons. Ja està. I després és que no hem fet res. És que tenim experiència sobrada de que tindrem un rival duríssim i de que ara estem contents. I evidentment, avui gaudim, evidentment, només faltaria. Això és una fita històrica i a nivell d'esportistes... és un honor absolut poder competir unes semifinals. però és que pensar en la final és tan quilomètric que és que no m'atreveixo, m'atreveixo a anar a sopar avui, a descansar, a mirar el vídeo, a fer els partits i a preparar-me per ajudar-los, res més. Jo vaig tenir la sort de guanyar-la el 2007, 2008, ja no me'n recordo, no? 2008, imagina't, és que som molt gran ja. I mola molt, i també disputar una final l'any 2011, però, mira, el que no controlem no podem fer res. És igual qui vingui, a nosaltres el dia i l'hora, que ni la sé, el dia i l'hora ens presentarem aquí a jugar a les semis. Qui vingui vindrà, i de moment, com et deia, esteu parlant de la final, és que tindrem unes semis molt dures, molt dures. Sabeu per què seran molt dures? És que vull que quedi clar per tothom, perdoneu, perquè tenen un component emocional molt alt, i tothom aquí fora es pensa que ja estem a la final, i no estem a la final, estem a les semis, merescudament, i el que volem és estar a la final. Per tant, que tothom es posi les piles i vingui preparat per tenir un partit duríssim. I llavors, quan estiguem a la final, me'n pregunteu el que vulgueu.
I l'últim a acompanyar-nos va ser el porter del Calafell, Gerard Camps, que parlava així del moment dels penals.
Doncs sincerament he agafat i dic que parleu el que vulgueu, jo m'espero allà amb la meva tovallola assecar-me una mica la suor i després doncs anava mentalitzant-me una mica doncs dels jugadors, no? Perquè evidentment tenen un especialista com és el Xavi Costa, que evidentment doncs és el que potser és el que té més una alta eficiència en els penals, i els altres vas una mica així a la incertesa, a veure com està posat, no sé, una mica joc psicològic. I després, doncs mira, el Xavi, haver compartit amb ell a Caldes, potser no sé si ha sigut del tot bo o no, però mira, al final ens ha sortit bé i molt content a nivell personal per aquesta classificació per les semifinals.
Un Camps que ahir, abans de saber que serà justament el Sant Just el rival de demà a les semifinals, deia això.
Sincerament, no per desmereixer, perquè ara estava esperant i estava entrant molta gent del COI, però perquè hi hagi una bona afició i tot plegat, per mi el Sant Just, que hi hagi un bon caliu, que hi hagi un pavelló ple un altre cop, i per mi el Sant Just. Evidentment, ara, per el que he vist aquí fora, l'Alcoi també porta bastanta gent, perquè també entenc que és millor aquí que no a un altre lloc, però bé, és el que et dic. Sant Just, perquè el pavelló estigui ple un altre cop com avui, les aficions respectant-se a saco, i que vinguin a animar i que sigui una altra festa per les semifinals.
Escoltàvem, com dèiem, els tècnics dels dos equips, Pere Barías i Ferran López, i també els dos porters, Blai Roca i Gerard Camps, dos dels jugadors clau d'aquest partit d'ahir, que va completar els 50 minuts amb 3-3 al marcador, amb gols de Jordi Bargalló pel Noia, empat de Sergio Miras, i un minut després l'1-2 també de Miras per arribar així al descans amb el Calafell per davant. A la represa, el capità del Noia, Aleix Esteller, posaria la igualada al marcador, i Arnau Xaus tornaria a posar per davant en els calafellencs des del punt de falta directe. Xavi Rovira, pel Noia, va ser encarregat d'enviar el partit a la pròrroga amb l'empat a 3. Una pròrroga sense gols, amb dos equips força conservadors, sobretot el Calafell, i una tanda de penals on Jepi Selva, amb dos gols, va classificar el Calafell en detriment d'un Noia menys encertat, que només va marcar un dels penals, el que va llançar Xavi Rovira. Així les coses, el Calafell està a semis i demà a 4:45 de la tarda es veurà les cares amb el Sant Just.
Gràcies, Eli Jiménez. Deixem aquí els esports del divendres i en qüestió de mig minutet ens plantem a 9:45. Això vol dir cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès en aquest primer flash d'avui, i després a la roda d'alcaldes una alcaldessa, la de Cunit, Dolors Carreras.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, recollim algunes de les informacions que marquen l'actualitat al Penedès. Aturen la instal·lació d'una antena de grans dimensions al nucli antic de Calafell. L'Ajuntament de Calafell ha aturat la instal·lació d'una antena de telefonia de grans dimensions en una finca del nucli antic de Calafell Poble. El consistori va rebre l'avís del veïnat de la zona que, a més de posar l'Ajuntament en coneixement dels fets, va al·legar que no havien donat cap permís a l'empresa per sobrevolar les cases properes. Això ha permès aturar la instal·lació de l'antena. Des de l'Ajuntament han recordat que el nucli antic té un pla de protecció paisatgística per preservar les característiques del barri històric i les visuals al Castell de la Santa Creu, declarat monument d'interès nacional. L'operador havia presentat una notificació prèvia al consistori, però va començar els treballs d'instal·lació sense esperar-ne resposta. Tal com expliquen des de l'Ajuntament, la notificació prèvia equival a una llicència sempre que no hi hagi cap impediment, cosa que en aquest cas no es corresponia. La mateixa propietat de l'immoble on s'havia de posar l'antena ha acabat retirant el permís a l'operador. Visita dins dels actes del 8M aquest diumenge a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia de Catalunya s'uneix a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i organitza per aquest diumenge la visita Visibles i Invisibles, Dones a la Civitas d'Olèrdola. Es tracta d'una visita dinamitzada a través d'una passejada per l'antiga ciutat medieval. El propòsit és apropar els visitants a les dones que fa 1000 anys van viure a Olèrdola. La seva posició social determinava si formaven part d'una minoria privilegiada i visible o de la gran majoria, les anònimes. La visita començarà a les 11 i finalitzarà a 1:15 i el preu està inclòs en el preu d'entrada al recinte. És imprescindible fer la reserva prèvia al telèfon 93 890 14 20 o a l'adreça de correu electrònic mac.olerdola@gencat.cat. L'exposició Dones Diverses posa la mirada sobre les dones amb discapacitat a Vilafranca. Dones Diverses consta d'una compilació de 36 fotografies acompanyades per testimonis en primera persona de diferents dones amb discapacitat. Per entendre quina és la realitat de les dones amb discapacitat física i o orgànica, l'exposició compta amb un espai de projecció de dades de context relacionades amb les fotografies i els relats treballats per l'edició de Dona al Salvol 2023. També disposa d'un espai de participació per les persones assistents per promoure la reflexió vers les desigualtats que pateixen les dones amb discapacitat. L'exposició es pot visitar fins al 17 de març en l'horari habitual de la Sala dels Trinitaris. I acabem a Sant Sadurní d'Anoia, on es presenta l'onzena edició dels Jocs Florals. L'Ateneu de Sant Sadurní, en col·laboració amb la Biblioteca Ramon Bosch d'Anoia, ha presentat aquest dimarts l'onzena edició dels Jocs Florals, un concurs de poemes en rima mètrica o vers lliure destinada a totes les edats i de temàtica lliure. El president de l'Ateneu Agrícola, Josep Maria Ribas, acompanyat de la regidora de Cultura, Marta Castellví, i l'organitzadora del concurs, Esther Piedra, han explicat en què consisteix el certamen i n'han presentat les bases. El termini per presentar els poemes a concurs és el dia 2 d'abril. Els Jocs Florals es van celebrar per primera vegada l'any 1323 a Tolosa. Posteriorment, ja al segle XIX es van reprendre aquesta tradició a Barcelona amb el suport d'empresaris de l'època per promocionar la llengua catalana. A Sant Sadurní d'Anoia se celebra enguany l'onzena edició des de la seva recuperació.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Alcaldes i alcaldesses ens acompanyen els divendres un cop cada 15 dies i avui ens traslladem al Baix Penedès, on la nostra companya Lourdes Meronyo commemora el Dia Internacional de les Dones parlant amb l'alcaldessa de Cunit. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs, efectivament, avui a la secció d'alcaldes i alcaldesses havíem de tenir una alcaldessa per commemorar aquest 8M i per això en tenim a l'altre costat de la línia telefònica a la Dolors Carreras, alcaldessa de Cunit. Molt bon dia, Dolors, com estàs?
Hola, molt bon dia. Doncs pues molt bé. La aquí primer... intentant doncs, a veure aviam què em diràs, què em preguntaràs. No? Tenim els dubtes.
No. Primer de tot, hem volgut convidar-te com a dona i la primera pregunta, avui que estem parlant tant del 8M al nostre programa, com és ser dona en el món de la política?
Jo crec que és igual, té els mateixos problemes que ser home, no? Però sí que és veritat que jo ja aquí porto uns anys en la política, no? Sí que et diré que les coses, per sort, han anat canviant, hem anat evolucionant, no? En general, no? Hem anat, evidentment, com estem parlant sempre, anant cap a la igualtat, que crec que és el que té que ser, i perquè al final, el que torno a dir, no? Quan tenim un problema, igual és que siguis home, siguis dona, els tenim iguals, perquè vull dir, els problemes a nivell... Ara parlo de nivell municipal.
Sí, sí.
Els problemes a nivell municipal doncs, són els mateixos. L'únic que, clar, potser les dones els plantegem d'una manera i els resolem d'una manera i els homes potser d'una altra, no? Però al final els problemes en si són els mateixos.
Clar.
Però jo sí que he notat això que deia, que d'abans amb ara, de quan vaig començar amb ara, han canviat molt les coses, no? Abans eres, bueno, el florero sobre la taula, no? Tenia sensació de florero, no?
Ja.
De que et volien allò, va, posem una dona a la llista perquè no diguin que no sé què. I ara això ja no es pensa, posarem si de cas. No, sinó que tots tenim clar, vull dir, que sigui home, dona, vull dir, tots han d'anar, hem de formar part d'aquesta llista, i vull dir, que hem de formar part també doncs, de poder resoldre tots els problemes que tinguem a la nostra societat, en el nostre municipi, en fi, a on estiguem, no? Desenvolupant la política.
I tu també ets diputada, estàs al Parlament de Catalunya.
Sí.
Allà també és igual ser home que dona o... Ja comencem a parlar d'altres temes, de que sigui més complex.
Jo, per la meva part, sí, el que passa que, ja et dic, per sort hem anat canviant, hem anat evolucionant molt amb tot això, però potser les dones, hi ha moments, en segons quines coses, com que has de demostrar realment que vals, no? Quan entres en una competitivitat, no? De veure aviam qui en sap més o qui pot més, potser la dona ho hem de demostrar dues vegades el que un home amb una ja en té prou, no? Això
ja
passa, però cada vegada, ja dic, per sort, cada vegada passa menys, no?
Mm-hmm. Molt bé. Doncs, dit això, i per això et tenim avui aquí, a banda, perquè ets una de les poques alcaldesses que tenim aquí a la comarca, només tenim tres dones, si no recordo malament, dels 14
sí.
municipis.
Sí.
Primer de tot, vau guanyar, repeteixes com a alcaldessa, dos anys, si no recordo malament. Dos anys tu, dos anys el Jaume Casanyes. I
sí.
Quina valoració en fas d'aquest primer any? Bueno, encara no arriba l'any, però...
No ha arribat encara l'any, no ha arribat fins al juny,
ja
farà un any. Però bé, la valoració per mi és positiva, no? Bueno, això qui ho ha de valorar, evidentment, és la ciutadania. No ho puc valorar jo en aquest cas, no? Però la ciutadania és qui ho ha de valorar i crec que aquesta vegada doncs, també ens ho va tornar a valorar el fet, doncs, bueno, jo crec que vam portar estabilitat al municipi, que hem tirat endavant moltes inversions, que hem sigut molt transparents i això crec doncs, que al final, vull dir, s'agraeix, no?
Bé, aquests mesos... torneu a estar amb el mateix equip, que això és important a l'hora d'aquest pacte de govern. Quines fites teniu més importants en aquest mandat?
Bé, en aquest mandat en tenim diverses, de fites.
Et deixo parlar.
Veurem si les podem aconseguir totes, no? Però bé, jo crec que Cunit, com sempre jo acostumo bastant a dir, que tenim... En fi, serveis de poble i tenim problemes de ciutat. Això ho acostumo a dir-ho, a més que res, pel tema de com hem anat augmentant, cada any anem augmentant de ciutadans, no?
Sí.
I això, doncs, clar, és molt complicat perquè, clar, els serveis o l'administració no va tan ràpid com va la, doncs, el creixement de la ciutadania, no?
Clar.
Doncs bé, nosaltres en aquests moments, doncs, que ja vam dir que apostàvem pel tema dels emprenedors, ja hem pogut ja acabar, finalitzar el centre de negocis, que és un espai que doncs, venia de l'anterior legislatura i que doncs, ho veurem acabat en aquesta, que ja ho hem fet. Ara, en aquests moments, el tenim amb portes obertes perquè tothom pugui conèixer i pugui saber. Potser si diem la paraula coworking, tothom ho entendrà molt més bé, no?, que quan diem centre de negocis.
Sí.
Però és que nosaltres hem volgut anar molt més enllà que el que és el coworking típic, no?, sinó que hem fet aquest espai doncs, això per als emprenedors que vulguin venir a muntar la seva empresa i doncs, que tinguin veure'ls-hi una projecció de futur, no? I que després doncs, aquestes empreses que tinguem allà aquests 3 anys que poden estar allà a un preu més econòmic que pugui llogar un local, després doncs, puguin veure que la seva empresa tira endavant i que lògicament llavors els hi puguem oferir un local doncs, a l'exterior, no? En el municipi.
Mm-hmm.
Especialment tenim molts locals tancats en el centre, en el casc històric especialment. Llavors intentarem doncs, des d'aquí també sortir amb el projecte d'ajuts que l'Ajuntament pugui avalar amb aquests propietaris perquè puguin llogar aquests locals en total tranquil·litat i també doncs, que poder doncs, consolidar aquestes petites empreses, aquests petits emprenedors que surtin de l'espai de negocis puguin sortir d'allà i es puguin assentar doncs, en el municipi.
Uh-huh.
És una manera perquè a Cunit li fa falta molt, hem de treballar molt el tema de promoció econòmica.
Clar.
Després, evidentment, nosaltres treballem, com no, per l'espai cultural i per l'espai associatiu. Hem tret una subvenció dels fons Next Generation per a l'arranjament del casal municipal. Un casal doncs, que el volem convertir-lo en un gran centre cívic, que sigui doncs, un motor de cara doncs, a tot el casc històric, no?
Uh-huh.
que li fa molta falta doncs, donar una mica de vida en aquest centre.
Uh-huh. I més cosetes,
i com
no,
també tenim que estem acabant ara la redacció del projecte, però que ja hem tancat també l'antic CAP, on hi havia l'antic CAP, hem tancat amb la Generalitat, hem fet ja la compra, estem pendents d'inscriure'l, però ja estem treballant en el projecte per modificar doncs, aquest antic CAP, ha passat a ser de l'Ajuntament, i perquè aquest espai sigui un espai d'atenció a les persones. O sigui, el que nosaltres diem l'espai ara en aquest moment, on tenim tota l'atenció de serveis socials, passi doncs, allà en aquell lloc, perquè el lloc que el tenim és un lloc molt petit i crec doncs, que és un... Són temes molt delicats, atenció a la dona, atenció a la migració, o sigui, en fi, tot un tema d'atenció de servei a persones, tot aquest d'allò s'ha d'atendre especialment amb el que es diu dignitat.
Uh-huh.
Que ara en aquests moments costa una mica, no? La dignitat i la intimitat costen una mica perquè l'espai que tenim on estem atenent és molt reduït.
Clar. Déu-n'hi-do, projectes importants. I, a més, tots els ajuntaments, si més no, en aquesta comarca és la que menys es recicla. Precisament aquest divendres vau instaurar el porta a porta en alguns dels barris.
No, L'hem instal·lat tot de cop, tota la previsió. Sí. O sigui, mira, es va fer... Portem treballant en aquest projecte que tu dius, portem treballant ja com a mínim 3 anys. Des que vam començar, jo, tota la legislatura passada vam començar-ho, no? Perquè primer de tot, evidentment, s'acabava el contracte, teníem que fer doncs, un estudi de la nova implantació d'aquest contracte, dissenyar-lo per lo que realment valia, perquè clar, aquest contracte era un contracte que teníem anteriorment de l'any 2000, que després va tenir una retallada d'un 30%, en canvi la població ens ha anat augmentant, vull dir, això ja era un desgavell total el que teníem, no? Les màquines, els camions, en fi, tot era, els contenidors, tot era molt vell i costava molt doncs, de tirar el servei endavant, no?
Uh-huh.
Per tant, vam intentar doncs, ja posar-lo ja a la normativa actual que tenim en aquests moments, la normativa europea, que ens diu el que hem de fer, com hem de gestionar aquests residus.
Uh-huh.
Bé, doncs, quan ja vam tenir tot això fet, vam fer un pla de participació.
Uh-huh.
Vam explicar a tota la ciutadania en què consistia aquesta normativa, què ens oferia, no? L'Agència de Residus de Catalunya, especialment, què ens oferia, què ens deia i en què ens ajudava, no? Doncs nosaltres, o sigui, van sortir aquestes dues coses. Una era el porta-a-porta i l'altra és el contenidor intel·ligent, però deixa de ser també un sistema de porta-a-porta. Bé, doncs amb aquest pla de participació va sortir que de carretera en amunt ens demanaven el porta-a-porta i que a la segona, especialment línia de platja i de Viana avall, ens demanaven contenidor intel·ligent, exceptuant les tres organitzacions de muntanya que es van tenir clar al primer moment que volien contenidor. No? La resta hi havia una mica opinions variades, però que bé, al final, doncs, quan acabes de calcular les enquestes, doncs surt el que surt. No? I per tant, doncs, nosaltres el que hem fet és adaptar el servei a el que ens demanava, a el que ens demanaven seguint aquest pla de participació ciutadana que es va fer. El que passa que, de vegades, els veïns entenem de dir ui, parlen d'això, però això ve de saber quan ho veurem, no? I és veritat, però no, clar, se sabia el dia que s'acabava el nou contracte i quan es començava el següent. Clar, però en el moment que tu comences el següent, doncs tens que comprar tota la maquinària nova, no? O sigui, tenies que comprar màquines escombradores, que hem comprat, teníem que comprar camions nous, camions petits, camions adaptats, evidentment, adaptats als nous sistemes, a un lloc i a l'altre. O sigui, tot això, tot són licitacions que s'han de fer, licitacions, com bé sabrà qui m'escolti i estigui en el món de l'administració, sap que en aquests moments ens poden impugnar un contracte per motius, de vegades, molt senzills, però bé, i que això retarda molt el que acabat tu puguis tirar endavant, no? Doncs bé, doncs una vegada he tingut això, doncs bé, ja hi tenim els contenidors, els tenim aquí, però com que ens van impugnar el camió que ha de fer la recollida amb els contenidors, en aquests moments hem tingut que començar amb el porta-a-porta, perquè aquests sí que tenim els camions. Vam començar ja fa mesos tota la recollida als negocis, o sigui, el que és els establiments.
Sí.
Els establiments ho estan fent i ho estan fent molt bé, la veritat. Hem tingut una molt bona resposta i molt bona acollida, en general, estic parlant, dels comerços, dels establiments, que ho han fet i ho fan bé. I doncs ara hem començat, a partir del dia 1, hem començat amb els particulars. Els particulars, en aquests moments, el divendres, que va ser el dia doncs, que es va començar, la nit del divendres al dissabte es va començar, simplement van sortir, van treure de 3.000 que s'han repartit, en van treure només 500 cubells, quan en canvi ahir es van recollir els 1.000 cubells, i sincerament haig de dir, i vull aprofitar per dir-ho, per felicitar els ciutadans per lo bé que ho han fet, perquè no hem tingut que cridar l'atenció a ningú. O sigui, no hem fet servir les etiquetes, aquelles etiquetes
famoses, no?
Aquella enganxina, no?, que s'ha de dir, ai, que vostè això no ho ha fet bé, això no va aquí, o avui això no tocava i vostè ha tret una franja, doncs que això avui no toca, no? O sigui, aquestes coses que s'han de fer, no?
Clar.
Però no, doncs sincerament, i llavors avui el que hem anat fent ja és anem de mica en mica retirant els antics contenidors, netejant i desinfectant els espais a on estaven els antics contenidors, i sincerament jo crec que potser costarà al principi, però que després tots agrairem poder anar pel carrer i veure els carrers nets sense contenidors al carrer.
No, i a més és el que deies, és una normativa europea que ho sancionen, que us estaven avisant de cara al 2025.
No, i després una altra cosa, que després només d'aquí un mes veurem, i si ho comparem en el mateix mes de l'any anterior, veurem la diferència, o sigui, el reciclatge com ha anat, no? O sigui, aquest esforç que fem entre tots el veurem totalment recompensat, no? Crec que hem de treballar tots pel medi ambient, perquè el canvi climàtic existeix, i per tant, doncs, hem de treballar, hem de ser solidaris.
Mira, parlant de medi ambient i de canvi climàtic, vaig tenir l'oportunitat de parlar amb tu fa uns dies enrere pel tema de la sequera, no precisament per el tema de la sequera, perquè no toca, de moment, no ens ha tocat a Tarragona, però sí, es parlava de la desalinitzadora que hi ha a Cubelles i que no us afecta. Com s'afronta o quines mesures implantareu de cara a cobrir aquestes necessitats que em deies, no?, que l'aigua és un bé molt preuat i que ara mateix doncs estem una mica al límit.
Bé, nosaltres en aquests moments ja fa uns mesos que no estem regant ni cap jardí ni estem tirant aigua als carrers. O sigui que ara que tenim màquines noves, ara no, podem, no les podem fer servir, no?
Déu-n'hi-do.
O sigui que és una mica contradictori, això, no? No, però bé, nosaltres en aquests moments estem amb aigua de l'Ebre, amb aigua del Cat, i doncs, per sort, en aquests moments no hem de fer restriccions, no programem restriccions. Però sí que nosaltres tenim previst, bé, tot i amb això no fem restriccions, però jo crec que sí que hem demanat a la ciutadania, home, això que deia abans, no?, que hem d'intentar també ser solidaris, gastar la menys aigua possible, perquè al final és això, no?, és un bé preuat i és un bé comú de tots, no? Uh-huh. I ens hem d'ajudar els uns als altres. Però sí que nosaltres estem treballant ara en un projecte d'inversions, inversions però per la tota la legislatura, pels 4 anys, que calculem invertir uns 2 milions d'euros, que seran 500.000 cada any, mm, per intentar poder anul·lar, dic anul·lar o acabar, amb petites fuites d'aigua que sabem que tenim i que aquestes, evidentment, tenim doncs, tuberies que són molt antigues i que, per tant, doncs, tenen pèrdues i que farem aquesta gran inversió per intentar doncs, poder reduir al màxim totes aquestes pèrdues i, evidentment, fer una renovació de xarxa, que crec que això és el més important i necessari que hi pot haver-hi en aquests moments.
Dolors, abans feies una menció, no?, de que la ciutadania evoluciona, va més ràpida que no pas l'administració pública, que és un engranatge pesat a l'hora de licitar, de contractació, és molt lenta. Com és gestionar, com a alcaldessa, un municipi d'unes dimensions importants i amb tanta ciutadania? Perquè, clar, igual que molts municipis aquí del Baix Penedès, es van iniciar com a segones residències i cada cop han escollit més venir cap aquí, sigui pels preus, sigui per proximitat amb l'àrea metropolitana. Com és gestionar tot això? Tot aquest engranatge al dia a dia?
Pues, hi ha moments difícils, eh? Hi ha moments que sents molta impotència, perquè, clar, tu vols anar de pressa, saps que qui està fora, o sigui, la ciutadania, que t'està esperant, vull dir, espera la rapidesa o la teva actuació, el que tu penses fer ho volen ràpid i et trobes amb molts problemes. Les situacions són molt llargues i, a més, ara en aquests moments, vull dir, és veritat que són molt garantistes i això hi ha una part que està molt bé, però el fet de que hagin sorgit aquests espais tribunals de contractació que controlen aquestes contractacions, jo, sincerament, el fet de que siguin gratuïtes i que tothom pot impugnar per qualsevol motiu i té la garantia, això pues, entorpeix molt. Jo, en tota sinceritat, dic que potser seria partidària de fer deixar un aval a canvi de poder fer aquesta denúncia en el Tribunal de Contractes. Perquè, clar, nosaltres vam començar amb el transport urbà, ho teníem tot a punt i vam trigar un any i mig a poder instaurar el transport urbà. Uh-huh. Tot perquè hi va haver algú que, a més, no es presentava a la licitació.
Ostres.
Que ens deia que nosaltres fèiem més dels 50 quilòmetres, que, vull dir, el que diem, per normativa europea no pots fer més, no?
Clar.
Per tant, nosaltres érem coneixedors de que amb l'AMTO havíem calculat que eren 48 quilòmetres i mig el que nosaltres fèiem per garantir-nos que no tindríem problema amb els 50, i bé, i al cap d'un any i mig et contesta el tribunal dient-te que tenies raó i que, per tant, pots adjudicar. Uf. Clar, vull dir, qui diu això, ens va passar també una de les escombradores, també, i a veure, si és una de les empreses que dius que es presenta a la licitació, ja a vegades dius, bueno, ho puc entendre, però clar, és que a sobre no et presentes i a sobre el que estàs fent és crear, que és, o sigui, enredarir per enredarir, no per una altra cosa, estàs enredarint el fet aquest, no?, de que tu, o sigui, tu com a ajuntament el que vols donar són els màxims serveis possibles amb els teus ciutadans, no? I per tant, això t'ho enredareix molt. I torno a dir que crec que és bo, o sigui, que està ben pensat per donar garanties a totes les contractacions. Tot això ja estic d'acord, però potser s'hauria de buscar una manera que no entorpís això, perquè diu que tenen 4 mesos per poder-te contestar, però aquests 4 mesos es converteixen en 6, en 9, en 12, en fi.
Clar, no,
I llavors és molt complicada, la gestió és molt feixuga, és molt passada, després, vull dir, de vegades les coses són d'una manera i quan vas a fer-les, no, és que ara ha sortit aquesta altra norma que diu que no sé què, que si això ara no es pot fer així, que si aquesta quantitat, que si l'altra, que si tal, ara necessites això, ara necessitaràs un concurs d'idees, ara no, no, ara s'ha de fer aquest pla, s'ha de fer aquesta exposició pública, ara s'ha de tornar a fer, ara s'ha de fer un pla de participació abans d'adjudicar, o sigui, van canviant moltes coses molt ràpides, però clar, tot va interrompint aquesta rapidesa o aquesta immediatesa que a vegades necessites per poder-ho, per poder fer.
Clar. És complex.
Per això, de vegades, un projecte que comences una legislatura, ho veus acabat a la tercera legislatura, no? Perquè clar, tota la tramitació és molt llarga.
Clar.
I no t'adormis, perquè si t'adorms, malament.
Igual no pesques. Dolors, ha estat un veritable plaer que ens acompanyis avui al Penedès en Xarxa. Per tant, moltíssimes gràcies. D'aquí un anyet o així tornarem a trucar perquè ens facis una mica més de valoració i gràcies per la teva sinceritat i per explicar-nos tot el que feu a Cunit, que és molt i molt maco.
Doncs molt bé, doncs moltes gràcies. I una salutació a tots i a totes els que ens escolten i a celebrar tots el 8M.
Exacte, una abraçada.
Molt bé, adéu-siau.
Convertir una cançó en un himne és una gesta que pocs artistes assoleixen i Helen Reddy ho va aconseguir. La cantant i compositora va fer història als anys 70 al ser la primera artista australiana a arribar al número 1 del Billboard Hot 100, que en aquells anys estava hiperdominat pels homes, i ho va fer amb aquesta gran cançó que, com dèiem, s'ha convertit en un himne. I am woman, soc dona. It only serves to make me more determined.